amb Marta Pardell.
L'encariment de preus dona un petit respir i la inflació es queda en el 7,3%, més d'un punt i mig per sota del mes passat, sobretot per la moderació del preu de l'energia. Així tot, els economistes adverteixen que els preus es mantindran en nivells elevats encara durant un temps. Ho adverteix des de la xarxa l'economista Josep Lladós.
Hem millorat la situació a nivell agregat quan ho comparem amb l'any passat, però el problema d'inflació està lluny de resoldre's. De fet, aquestes dades ens apunten que probablement, tal com ahir ens avançava una miqueta la governadora del Banc Central Europeu, doncs que abans d'acabar l'any segurament tindrem un altre augment de tipus d'interès.
Així tot, el 7,3% d'inflació és la xifra més baixa des del gener, just abans de la invasió russa d'Ucraïna. És divendres, 28 d'octubre de 2022, i tenim més titulars. Els petits comerços diuen prou a l'encariment energètic amb una aturada de 15 minuts. Sònia Kerr.
Sota el lema "sense llum no hi ha comerç", els petits botiguers denuncien que l'escalada de preus afecta la viabilitat de molts negocis. El president de Pimec Comerç, Àlex Gonyi, llança aquesta alerta des de la xarxa.
El comerç no es va estar patint molt, no cal dir-ho, la pandèmia que hem passat, la guerra d'Ucrània, tot això, i l'augment de l'energia, home, això ja és la guinda del pastís, no? I, francament, estan tancant negocis, els costos ens estan menjant els marges.
Arrenca el pont de Tots Sants amb la previsió que 475.000 vehicles surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona.
Sobretot cap a zones de muntanya i interior. Els qui no tenen festa aquests dies són els floristes i pastissers. Aquests últims confien en unes bones vendes de panellets malgrat l'increment del preu de les matèries primes. Tono Martínez és pastisser.
El panellet, al final, el que té de carn no és una elaboració, sinó que és una matèria prima que és molt cara i, bueno, s'ha hagut de pujar una miqueta, però bueno, s'ha aguantat força bé.
La roba de segona mà arriba a la 080 Barcelona Fashion amb la desfilada 080 Reborn.
Els estilistes Fermín i Giles han presentat uns dissenys creats amb roba recuperada de plantes de residus i botigues de segona mà amb l'impuls de l'Agència de Residus de Catalunya, el Consorci de Moda i Girbaulat.
En cultura, el Teatre Sibirianum de Torelló acull aquest cap de setmana dues úniques sessions de la Nit del Ritual.
Una obra de teatre que desgrana els inicis de la Festa del Pollasso. El muntatge implica un centenar de persones i vol sorprendre amb una versió renovada de les músiques de la festa vinculada al Carnaval de Terrandins.
En esports, gir inesperat en el cas Neymar. La Fiscalia ha retirat totes les acusacions. Eduard Cabré.
La Fiscalia ho ha comunicat avui fa uns minuts en les conclusions definitives després d'escoltar els testimonis. Inicialment, el fiscal demanava 2 anys de presó per Neymar i 5 per l'expresident del Barça, Sandro Rosell, per corrupció en negocis.
Fem un cop d'ull també al temps, de cara a les properes hores i al cap de setmana. Servei Meteorològic de Catalunya, Carme Farnell, bon dia.
Bon dia, continuem amb la presència d'alguns núvols, alguns de baixos cap a punts del litoral, alguns de mitjans i alts que van arribant per l'interior, i així que continuarem parlant d'aquest domini del sol, però un pèl d'entranyinat per la presència d'aquests núvols. I la temperatura que es manté per la banda alta del termòmetre, amb valors de 24 i 25 graus a punts de les comarques del Pla de Lleida, també rondant els 23-24 graus a molts punts del prelitoral, i s'espera que durant les properes hores continuïn pujant i fins i tot la temperatura més alta podrà enfilar-se entre els 27 i 28 graus. De cara al cap de setmana, la tendència és que vagi baixant paulatinament la temperatura, tot i això continuarem parlant d'un ambient càlid durant les hores centrals del dia i també arribaran la presència d'alguns núvols que fins i tot de cara a dilluns podrien deixar alguna precipitació. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
El control de so Ivan López, a la redacció i coordinant Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de les 2.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
La contenció en la factura de la llum frena l'escalada de preus. Durant aquest mes, la inflació modera el seu creixement i es queda en el 7,3%. És més d'un punt i mig per sota del mes passat. Segons l'indicador avançat, aquesta seria la xifra més baixa des del gener, abans que Rússia envaís Ucraïna. Carina Bellbé, bon dia.
Bon dia. L'encariment de preus dona un respir aquest mes a les nostres butxaques degut a la moderació del preu de l'energia que s'ha traslladat a la inflació. Amb tot, malgrat que el vestit i el calçat també ha pujat menys que la tardor passada, l'IPC subjacent, és a dir, els preus descomptant l'energia i els aliments frescos, es mantenen encara en el 6,2%, una xifra molt elevada que, si no es redueix en els propers mesos, podria desembocar en un nou increment dels tipus d'interès del preu del diner. És advertència que em fa en declaracions a la xarxa l'economista Josep Lladós, professor de la UOC i membre del Col·legi d'Economistes de Catalunya.
Per tant, és cert que hem millorat la situació a nivell agregat quan ho comparem amb l'any passat, però el problema d'inflació està lluny de resoldre's. De fet, aquestes dades ens apunten que probablement, tal com ahir ens avançava una miqueta la governadora del Banc Central Europeu, doncs que abans d'acabar l'any segurament tindrem un altre augment de tipus d'interès.
Així doncs, la inflació del 7,3%, que s'ha de confirmar encara a mitges de novembre, és l'índex més baix des del gener i està 3 punts i mig per sota del pic del juliol, quan l'IPC va escalar fins al 10,8%, el nivell més alt dels darrers 38 anys.
Doncs justament, els petits comerços han dit prou aquest migdia a l'encariment energètic amb una apagada de llums d'un quart d'hora, a la qual s'han sumat establiments de molts municipis catalans. I és que adverteixen que el preu de l'electricitat repercuteix directament en la viabilitat dels negocis. Joan Ferrer.
Sense llum no hi ha comerç. El lema de la protesta és prou clar. O s'apliquen mesures per mitigar el preu de l'electricitat o molts negocis hauran de baixar la persiana. Una acció reivindicativa que van convocar en un primer moment els propietaris dels forns de pa i a la qual ràpidament van sumar-s'hi comerços de tot tipus. Àlex Gonyi, president de Pimec Comerç, ha alertat que el model de comerç urbà està en perill.
En aquest moment ja es tracta de protegir un model de comerç. El comerç urbà està patint molt, no cal dir-ho, la pandèmia que hem passat, la guerra d'Ucrània, tot això... I l'augment de l'energia, home, això ja és la guinda del pastís, no? I, francament, estan tancant negocis, els costos ens estan menjant els marges i això no és una manera de seguir, per tant, hem de protestar.
Gonyi reclama mesures fiscals immediates i ajuts directes per parar el cop i per no haver d'acomiadar personal i tancar comerços.
Barcelona Comerç s'ha afegit a l'aturada fent una crida a seguir-la als 23 eixos comercials de la capital. A l'eix comercial de Sants, però, el seguiment ha estat desigual. Anna Ruiz, bon dia. Quin ambient s'hi ha viscut?
Bon dia, Marta. Ens hem situat davant l'estació de metro de Badal, línia blava, al mig del carrer de Sants. Hem esperat a les 12 del migdia... I tot ha seguit igual. La immensa majoria dels comerços han mantingut els llums encesos. La botiga de roba de Plàcido, no. Aquest establiment s'hi ha apagat durant els 15 minuts, tal com es deplia la convocatòria. Daniel, el seu responsable, considera que aquesta és la raó del poc seguiment.
Porque, más que nada, porque los asociados sí que nos hemos juntado entre todos, pero hay mucha gente que no es asociada. Entonces ellos quizá desconozcan de la naturaleza de esta reivindicación.
Tot i que el carrer de Sants ha mantingut la intensa activitat comercial que defineix el dia a dia d'aquesta via barcelonina i pocs han apagat, els comerciants consultats per la xarxa donen suport a la protesta i alguns han apagat quan els hem recordat la convocatòria. Ha estat el cas de la Judit de la botiga Senior Sants. Moltes botigues s'hi han penjat als seus aparadors cartells a favor de les mesures que ajudin el sector a fer front a la factura de la llum.
Menos de 700 euros no pagamos. Y eso con las luces de LED y todo, eficiencia energética, etc.
Les xarxes s'han mantingut actives durant el migdia i desenes de comerciants han penjat fotos dels seus comerços apagats o bé amb els cartells de protesta.
També a altres punts del territori, els comerciants s'han sumat a aquesta protesta. És el cas del Ripollès, on forners i flaquers han recordat que sense llum no hi ha pa. Ràdio Ripoll, Judit Espert.
Durant 15 minuts, forns d'arreu del país com el de Cala Carme, que endavant ho han abaixat les persianes. Una acció per protestar simbòlicament per denunciar el sobrecost energètic que estan patint. Vicenç Pascal, propietari del forn, assegura que no poden repercutir l'augment del cost al client final.
Primera, perquè el consumidor, molts, hi ha gent que no ho pot pagar. Segona, perquè els supermercats grans estan fent, o sigui, estan deixant el pa a preus baixos per fer de ganxo. I... Clar, tot això fa que no pugueu repercutir, al final el que fem és deixar-li de guanyar nosaltres. Això podem aguantar un temps, però hi ha moltes fleques que han hagut de tancar ja. Per tant, el pas que anem segurament acabarem tancant tots.
De moment estan intentant optimitzar les fornades i això vol dir treballar amb el forn el més ple possible i així evitar fornades amb poc pa. També es plantegen racionalitzar els horaris de les botigues.
Doncs, malgrat aquesta situació al carrer, dues de les entitats bancàries més grans del país, CaixaBank i el BBVA, han tancat els 9 primers mesos de l'any amb guanys milionaris.
CaixaBank ha guanyat gairebé 2.500 milions d'euros fins al setembre, un 18% més en base comparable, mentre que el BBVA ha guanyat el doble, gairebé 4.850 milions. Tots dos diuen per un creixement de l'activitat.
Notícies en xarxa.
Som a les portes d'un cap de setmana que moltes persones enllaçant amb el pont de Tots Sants. D'aquí a poca estona, de fet a les 3 de la tarda, arrenca el dispositiu especial de trànsit, ja que s'espera que 475.000 vehicles surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona, sobretot cap a zones de muntanya i de l'interior de Catalunya. Són uns dies festius, però, en què les pastisseries tenen molta feina. A la Garriga, pastisseries i forns mantenen enguany els preus dels panellets. La rebaixa del preu del pinyó no serveix, però, per compensar l'encariment dels subministraments i de les matèries primeres. Ràdio Silenci, Jordi Roig.
El panellet de pinyons o el d'ametlles són els més sol·licitats durant la castanyada als forns i pastisseries de la Garriga. Tot i així, cada any apareixen noves varietats, amb gustos diversos. Un dels problemes que més preocupa aquest any és el preu, però els establiments del municipi mantenen els preus de l'any passat, malgrat l'encariment generalitzat de la llum, el gas i els productes que s'utilitzen per elaborar els panellets. Així ho explica Enric Prats, del Forn dels Banys.
En tenim de, diríem, els més clàssics, no? Pinyons, ametlla, llavors en tenim de gustos diferents. No hem tocat preus. Està al mateix preu que l'any passat igual, però clar, la matèria prima, l'ametlla, s'ha pujat moltíssim, el pinyó s'ha aguantat, l'ametlla sí que s'ha pujat i de moment doncs, no hem tocat preus.
Pel que fa a les vendes, bona part dels clients ho fan a través de comandes amb antelació. Tot i així, bona part del negoci es farà en venda directa entre dissabte i dilluns.
També els floristes es preparen per al Dia de Tots Sants, dimarts vinent. El Mercat de la Flor i la Planta Ornamental de Catalunya compta amb més de 100 parades de productors i majoristes. A Mataró, molta de la flor que hi trobem és de proximitat, cultivada a la mateixa comarca del Maresme. Mataró Ràdio, Anna Gual.
Aquí es ven a professionals i majoristes que després oferiran el seu producte al consumidor final. Un any més, els ciclamens són els protagonistes. Una flor molt vistosa que des del Mercat de la Flor treballen per aconseguir desestacionalitzar i que sigui popular tot l'any. Així ho explica Jordi Rodon, vicepresident del Mercat de la Flor i la Planta Ornamental de Catalunya.
Haig de reconèixer l'esforç dels productors que hem aconseguit molta més diversitat. S'ha arriscat, des del punt de vista productiu, s'ha arriscat en nous colors, noves modalitats, perquè lluitem en contra del que ve a ser que el crisantem sigui únic exclusivament planta per oferir als difunts.
Segons els mateixos productors, les vendes d'aquest any són bones, tot i que un pèl inferiors a les de l'any passat. El bon temps, el pont de 4 dies o la pèrdua progressiva de la tradició d'anar al cementiri l'1 de novembre podrien estar entre les causes principals.
I en aquest cap de setmana tan atapeït, també canviarem l'hora. La matinada de diumenge, a les 3, els rellotges tornaran a marcar les 2 per adaptar-nos a l'horari d'hivern. I de nou a la palestra, pros i contres de la mesura. És un debat que Espanya no hauria d'analitzar només en termes econòmics, sinó també i sobretot sociològics, ho ha dit a la xarxa l'enginyer Álvaro Luna, expert en consum elèctric. Helena Puigdueta.
Fa anys que la Unió Europea aposta per canviar els fusos horaris. El principal dilema és que no hi ha consens en com fer-ho. Els països centreeuropeus voldrien mantenir l'horari d'estiu perquè no aprecien estalvi endarrerint una hora els rellotges. Per contra, Espanya estalvia més de 300 milions d'euros l'any i l'afectació social, si ara no canviéssim l'hora, seria important. El professor de l'Escola Superior d'Enginyers de Terrassa, Álvaro Luna, posava un exemple.
En llocs com, per exemple, Galícia, en aquesta època de l'any, de l'època d'hivern, no tindrien sol, o sigui, diguem-ne que, per exemple, perquè et faci una idea, els nens anirien a col·le sempre de nit, perquè fins pràcticament a les 9:30 no tindrien llum solar. A vegades fem aquests anàlisis des del punt de vista econòmic i també hi ha una qüestió important, que és una qüestió social, no? El tema de la llum, com ens afecta en el nostre estat d'ànim.
Per l'una, el més pràctic i raonable seria que Europa utilitzés diferents franges horàries com fan els Estats Units.
La xarxa de comunicació local.
A CaixaBank sabem com n'és d'important sentir que hi ha algú al teu costat. Per això volem estar a prop teu. Siguis on siguis, per acompanyar-te en tot allò que importa. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
CaixaBank. Empresa col·laboradora de Mobile World Capital Barcelona.
La clau del teu habitatge. Administrem.
Mediem.
Valorem.
Assessorem.
Gestionem. Contacta amb el teu administrador
o administradora de finques
i viu amb tranquil·litat.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Continuem i ho fem parlant de moda. Amb l'objectiu de trencar amb els prejudicis contra la roba de segona mà, la 080 Barcelona Fashion ha acollit la desfilada de la col·lecció 080 Reborn. Els estilistes Fermín i Gils han presentat uns dissenys creats amb roba recuperada de plantes de residus i botigues de segona mà. Amb l'impuls de l'Agència de Residus de Catalunya, el Consorci de Moda i Girbau Lab. David Navarro, bon dia.
Bon dia. Els arcs del soterrani d'un dels edificis del recinte històric de Sant Pau han servit d'escenografia per a la desfilada. Amb la sala plena de gom a gom i la presència de la consellera d'Acció Climàtica, Teresa Jordà, i el conseller d'Empresa, Roger Torrent, els models han mostrat la col·lecció elaborada per Fermín i Gils a partir de roba reaprofitada. Una passarel·la indistingible de qualsevol altra de les que s'han vist aquests dies durant la 080. Roba moderna, atrevida en molts casos, proposable. I és que, segons ha dit a la xarxa Agnès Rossinyol, ideòloga de la desfilada i directora del Consorci de Moda de Catalunya, cal acabar amb els prejudicis.
Intentem comparar-ho amb altres situacions d'altres països on aquest ús de la roba de segona mà realment està molt més generalitzat i pensem que encara estem bastant a les beceroles, no?
La desfilada, a més, guardava una sorpresa, la presència entre els models del cantant Lil Dami, que ha volgut participar de la iniciativa.
I seguim a Barcelona. El ple de l'Ajuntament ha aprovat aquest matí inicialment les ordenances fiscals, mentre que la neteja i la situació al districte de Ciutat Vella han centrat la picabaralla política. Mont Carvajal, bon dia.
Bon dia, Marta. Les ordenances fiscals que s'hauran d'aprovar definitivament al desembre plantegen una congelació de les taxes actuals, mantenen la bonificació del 75% de la taxa de terrasses i, com a novetat, ofereixen una tarifa plana per fraccionar el pagament de tributs. A proposta d'Esquerra, tots els grups de l'oposició han constatat el fracàs a Ciutat Vella. En aquest punt, el regidor de Barcelona en Comú, Jordi Martí, i el republicà Ernest Maragall se les han tingudes. Escoltem-los tots dos.
El seu govern s'estavella un i altre cop contra la realitat, i no ho admeten. Avui la ciutat, per boca de la majoria d'aquest plenari, es posa al costat de Ciutat Vella i reprova el govern que tira pilotes fora.
També em sorprèn i em sap greu que quan s'acosten eleccions, un partit que es diu d'esquerres, un partit que es diu republicà, encapçalat per un senyor que ha tingut responsabilitats importantíssimes en la gestió de la ciutat, utilitzi la clàssica estratègia de la dreta d'enfangar.
El ple també ha reprovat la gestió dels residus de l'Ajuntament a proposta de Junts per Catalunya.
Per cert, que l'exdiputada de la CUP, Mireia Boya, serà la nova directora general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic del govern.
Aquest càrrec està englobat en el Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. També ha transcendit que l'exalcalde de Sabadell, Matías Serracant, s'incorpora al Departament de Territori com a assessor del conseller Juli Fernández.
La Universitat Oberta de Catalunya ha estrenat aquest matí el seu nou edifici de recerca. Està ubicat al districte 22 arroba de Barcelona. L'espai de 2.700 metres quadrats ha estat inaugurat pel president de la Generalitat, Pere Aragonès, i també pel conseller d'Universitats, Joaquim Nadal. Jordi Casino, bon dia.
Bon dia, Marta. L'edifici que es troba a la Rambla del Poblenou estarà destinat íntegrament a la recerca, la innovació, la transferència i l'emprenedoria d'aquesta universitat. Disposa d'un total de 9 laboratoris i treballa amb prop de 800 persones en més de 50 projectes. Escolteu el seu rector, Josep Antoni Planell.
Estrenem aquest nou campus del Poblenou, on es concentra tota l'activitat acadèmica i bona part de la gestió de la UOC. I se certifica així el nostre arrelament a Barcelona, la voluntat de participar del teixit industrial i cultural català i del nostre compromís per ser node actiu de coneixement.
Amb aquest nou edifici, que s'ha remodelat amb fons europeus i que ha costat 1.250.000 euros, la UOC culmina la concentració dels seus actius de docència, recerca i gestió al barri del Poblenou. En total, a la UOC estudien actualment uns 90.000 alumnes de més de 140 països.
No deixem la recerca. Les platges metropolitanes corren el risc de retrocedir més de 20 metres els propers 30 anys si no es prenen mesures per evitar-ho. Adverteix l'àrea metropolitana de Barcelona, que proposa més solucions, com la construcció d'espigons o d'estructures submergides que protegeixin les platges de la regressió que causa l'onatge. Ràdio Ciutat de Badalona, Emma Teixidor Rey.
La pèrdua d'amplada de les platges s'ha accelerat des del 2017, quan van començar a produir-se temporals més intensos i recurrents, juntament amb l'impacte humà com la urbanització o la construcció de dics. La realitat és que l'estat del litoral metropolità és crític. Dels 30 quilòmetres de platges metropolitanes, 28 es troben en estat de regressió i ja s'ha perdut un 20% de la seva superfície. Davant d'aquesta situació, en el cas de Badalona, la AMB proposa construir dos espigons a la platja de la Mora, un al nord i l'altre al sud. A la platja de la Barca Maria es considera òptim retirar l'escullera actual. Daniel Palacios és el cap del servei de platges de la AMB.
Aquests 20 metres d'amplada, encara que siguin platges que tinguin 50 d'ample, doncs són molt importants, perquè poden fer que ens quedem sense suficient sorra com per amortir l'arribada dels temporals d'onatge.
Mentrestant, a curt termini, la EMB reclama una aportació urgent de sorra a les platges. Assenyala que infraestructures com el port del Masnou actuen com a barrera que impedeix que els sediments es transportin de manera natural, ja que s'hi queden atrapats.
Encara sobre medi ambient, uns 200 pagesos i una vintena de tractors s'han mobilitzat a Tortosa per protestar contra la prohibició de cremar restes vegetals a les finques. Convocats per Unió de Pagesos, reclamen que s'agilitzi la tramitació dels permisos. Ràdio Tortosa, Núria Mora.
L'acció de protesta ha consistit en una marxa lenta per la C-12 des de Tortosa fins a l'EMD de Jesús. Els 200 pagesos amb una vintena de tractors carregats amb restes vegetals han llançat les branques a les rotondes per mostrar el rebuig a la normativa que els impedeix cremar la poda a les finques. Els pagesos es mostren indignats pel que consideren és un menyspreu més per part de les administracions i alerten que s'acabaran abandonant les finques. Escoltem el testimoni de tres pagesos, un de Paüls i dos de Jesús.
Ja plegarem nosaltres per inèrcia, és que no pot ser. No, en altres, el nostre sector, tots mengem d'aquí, però no mos defensa ningú. Però pagar sí, eh? I traves tantes com vulguis i més.
Triturar, te pot arribar a costar entre 1.000 o 1.500 euros per hectàrea. Fan la política de baix d'un fluorescent, no xafen territori, i així no hi ha manera.
Mos suposa un gasto addicional del que ja teníem. I anem sempre amb l'aigua al coll.
Amb l'acció d'avui, Unió de Pagesos exigeix un finançament urgent per fer front a les despeses que els representa aquesta nova normativa.
I l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària, l'IRTA, treballa per intentar apaivagar els efectes de la sequera. Avui han explicat la feina que fan els agents del territori de Lleida i el Pirineu en una situació que ha obligat els agricultors a restringir les dotacions d'aigua per poder acabar la campanya de regadiu. Amb un FM, Pili García.
La campanya de reg de l'any vinent preocupa el sector. Els embassaments es troben al 36% i més de 300 municipis en estat d'alerta per sequera. L'IRTA estudia com ha afectat la sequera als cultius i com es preveu que els afectaran les sequeres futures. També treballen mesures que permeten mitigar-ne els efectes, com per exemple la cerca de noves varietats de cereals, estratègies de reg per fer un ús més eficient de l'aigua o en nous portaempels d'arbres fruiters. Joan Girona és el director del programa Ús Eficient de l'Aigua de l'IRTA.
Hi ha preocupació i crec que hi ha preocupació amb raó, i el que hem de veure és a veure com hem de gestionar aquesta nova realitat, perquè això no és una cosa que passi avui i no torni a passar mai més, sinó la gent que treballa en el canvi climàtic ens diu que de forma periòdica i amb més freqüència del que passava abans i amb més intensitat anirà passant.
L'objectiu de la jornada que s'ha celebrat avui és apropar l'activitat de l'Institut al territori i recollir-ne les inquietuds i les necessitats en matèria de recerca i innovació.
I és moment per la cultura. El Teatre Siviàrnum de Torelló, a Osona, acull aquest cap de setmana dues úniques sessions de la Nit del Ritual. Es tracta d'una obra de teatre que desgrana els inicis de la Festa del Pollasso. El muntatge implica un centenar de persones i vol sorprendre amb una versió renovada de les músiques de la festa, vinculada al Carnaval de Terra Endins. El nou FM, Guillem Rico.
La companyia Les Tres Fu estrena aquest dissabte la Nit del Ritual, una obra de teatre basada en el Pollasso, la festa que obre el Carnaval de Terra Endins a Torelló i que el proper mes de febrer celebrarà la 25a edició. L'espectacle, que es podrà veure en dues sessions, intentarà desgranar els inicis de la festa traslladant l'espectador als seus orígens. En aquest sentit, el muntatge remunta a la nit del Dijous Gras de l'any 1997. Amb el Carnaval ben consolidat, els tres protagonistes arriben a la conclusió que a la festa li cal un bon inici. Eduard Pujol és un dels ideòlegs de l'espectacle.
Ens inventem una mica, també fiquem més pa que formatge a com aquests punts claus del ritual es van anar dibuixant, i això és el que veurà una mica la gent. No?
Un muntatge que comptarà amb 6 actors a dalt de l'escenari, però també amb la Coral Lloriana Jove i l'Orquestra Cobla Canigou, reforçada amb banda de rock. La Nit del Ritual es podrà veure al Teatre Siviàrnum de Torelló demà dissabte a les 8 del vespre i diumenge a les 6 de la tarda.
I és moment pels esports. Que ens porten l'Eduard Cabré. Bon dia, Eduard.
Bon dia, Marta. En un gir inesperat en el cas Neymar, que ha acabat en no-res. La Fiscalia ha retirat totes les acusacions contra l'ex-president del Barça, Sandro Rosell, Neymar Júnior, el pare de Neymar, Nadine González, Odilio Rodríguez, el Barça, el Santos i l'empresa NIN. Després d'escoltar les parts i en el tràmit de conclusions, la Fiscalia espanyola ha decidit canviar d'opinió inicial i ha exculpat tots els encausats. Inicialment, la Fiscalia demanava 2 anys de presó pel jugador i 5 per a l'ex-president del Barça, Sandro Rosell. Encara amb el Barça com a protagonista, demà l'equip juga a Mestalla davant del València després de la gran decepció europea. Fa uns minuts, l'entrenador del Barça, Xavi Hernández, ha demanat canviar de xip.
doncs ja passar pàgina, pensar en la Lliga, que crec que estem fent una gran Lliga, allà estan els números, estem ben situats en la classificació, lluitant pel títol en aquests moments, doncs aquesta és la dinàmica que hem de seguir, que hem de creure en el que estem fent, que estem treballant bé, estem entrenant bé, doncs que som una pinya dins del vestidor. Bé, hem parlat de moltes coses i crec que demà és un gran moment per tornar a reaccionar, no? Hi ha moments de la temporada que requereix reacció, doncs demà és un altre d'aquests moments.
Això serà demà, mentre que avui l'Espanyol obre la 12a jornada de Lliga de Primera Divisió visitant el camp del Mallorca, que és un rival directe en la lluita per la permanència. Els blanquiblaus busquen el tercer triomf de la temporada, el segon a domicili, en un partit que començarà a les 9 de la nit. Escoltem el tècnic blanquiblau, Diego Martínez.
Hay que afrontar la realidad, hay que aceptarla, hay que activar el modo supervivencia. Quedan 3 partidos de Liga más uno de Copa antes de llegar el parón y tenemos que agarrarnos al máximo y focalizar todo lo que tengamos, toda nuestra energía, toda nuestra ilusión, todo nuestro talento, ponerlo ahí para sumar puntos.
Demà juga el Barça, avui juga l'Espanyol, i diumenge el Girona, que tindrà un partit ni més ni menys que el Santiago Bernabéu, davant del líder, el Real Madrid. I en bàsquet, el Barça juga avui davant l'Emporio Armani al Palau Blaugrana, a 8:45 del vespre. Escoltem el tècnic blaugrana, Saruna Chasikevicius.
Queremos ser fuertes en casa, como cualquier equipo. Yo creo que siempre es mejor jugar en casa, que afición pues está al lado del equipo. Hemos visto muy buenas sensaciones con afición ya año pasado, y este año sigue igual, y sobre todo en momentos difíciles. Y esto yo creo que es lo más importante para los chicos, ¿no?
Més bàsquet, el Força Lleida rep avui la visita de l'Almansa en la 5a jornada de la Lliga Leport, un partit que començarà a 8:45. I avui tenen cita a la Lliga Sobal, estem parlant d'en vol, els dos equips catalans de la màxima categoria. El Fracking Granollers i el Barça, els de la capital del Vallès Oriental, amb la moral renovada després del triomf europeu, reben avui el Benidorm a 8:45 del vespre, mentre que el Barça juga a Valladolid una hora més tard. I això és tot pel moment.
Gràcies, Eduard Cabrés, l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:45. Nosaltres fem una petita pausa, però tornem de seguida i amb més actualitat. Fins ara.
Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
El 30 d'octubre a l'Auditori, Salvador Brotons es posa al capdavant de la banda municipal de Barcelona.
Junts retran homenatge a la Mot de Grignon, important figura per a la banda, nascut fa 150 anys, i a Manuel Oltra, en el centenari del seu naixement.
Entrades a auditori.cat.
Nutrició amb Laura Crosas.
El mango. Les fruites cal consumir-les segons temporada per aprofitar al 100% els seus beneficis. A les de tardor, les caracteritza el ser energètiques i riques en vitamines i antioxidants, que ajudaran a fer front als refredats de l'hivern. El mango és una fruita tropical mil·lenària provinent de l'arbre Mangifera indica i originària de la Índia, on encara es simbolitza amistat i amor. És molt popular arreu del món i actualment també es conrea en zones del sud d'Espanya. De fet, l'època òptima del mango espanyol és de setembre a desembre. Quan aneu a comprar-los, busqueu el lloc d'origen, assegureu-vos que siguin espanyols i d'aquesta manera contribuireu a reduir la petjada de carboni. El mango és ben apreciat per ser un fruit suculent, de sabor dolç i molt aromàtic. És ovalat i de pell fina, no comestible, que varia de groc pàl·lid a vermell. Conté un os central i la part carnosa, la comestible, va del groc a l'ataronjat. És font d'hidrats de carboni i fibra. Destaca per ser ric, sobretot en vitamina C i A, i també la E, bons antioxidants interessants per mantenir un bon estat de les mucoses i reforçar el sistema immunitari. També conté potassi, magnesi i fòsfor, que ajuden a mantenir un bon control de la pressió arterial i un correcte funcionament musculoesquelètic. A l'hora de comprar-los, no us fixeu en el color de la pell. No sempre és un indicatiu de la seva maduresa. Cal que el pressioneu lleugerament amb el dit i cedeixi. La millor manera de consumir el mango és el natural, quan sigui el seu punt de maduració òptima. Es pot menjar directament amb cullera, llescat a làmines o a daus, però cal recordar que al tenir un os gran caldrà fer 3 talls paral·lels a aquest. El podeu consumir per esmorzar o berenar afegit a un iogurt, fer-ne compota i untar-les sobre biscotes integrals, o com a toc dolç de plats salats com amanides o ceviches. Tot i així, degut al seu sabor i aroma, és molt preuat sobretot en la rebosteria o elaboració de postres. Si us voleu preparar pels mesos de fred i reforçar el sistema immunitari, una bona manera és incrementant el consum de fruita de temporada. Si a més és amb mango, endolcireu els dies més frescos de l'any.
La xarxa de comunicació local.
Bon dia, són 2:45.
Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
L'encariment de preus dona un petit respir i la inflació es queda en el 7,3%, més d'un punt i mig per sota respecte al mes passat, sobretot per la moderació del preu de l'energia. Així tot, els economistes alerten que els preus es mantindran encara un temps en nivells elevats. Ho adverteix des de la xarxa l'economista Josep Lladós.
Hem millorat la situació a nivell agregat quan ho comparem amb l'any passat, però el problema d'inflació està lluny de resoldre's. De fet, aquestes dades ens apunten que probablement, tal com ahir ens avançava una miqueta la governadora del Banc Central Europeu, doncs que abans d'acabar l'any segurament tindrem un altre augment de tipus d'interès.
Així tot, el 7,3% d'inflació és la xifra més baixa des del gener, just abans de la invasió russa d'Ucraïna. És divendres, 28 d'octubre de 2022, i tenim més titulars. Els petits comerços diuen prou a l'encariment energètic amb una aturada de 15 minuts. Sònia Kerr.
Sota el lema "Sense llum no hi ha comerç", els petits botiguers denuncien que l'escalada de preus afecta la viabilitat de molts negocis. El president de Pimec Comerç, Àlex Gonyi, llança aquesta alerta des de la xarxa.
El comerç urbà està patint molt, no cal dir-ho, la pandèmia que hem passat, la guerra d'Ucrània, tot això, i l'augment de l'energia, home, això ja és la guinda del pastís, no? I, francament, estan tancant negocis, els costos ens estan menjant els marges.
Arrenca el pont de Tots Sants amb la previsió que 475.000 vehicles surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona.
Sobretot cap a zones de muntanya i interior. Els qui no tenen festa aquests dies són floristes i pastissers. Aquests últims confien en unes bones vendes de panellets, malgrat l'increment del preu de les matèries primeres. Toni Martínez és pastisser.
El panellet, al final, el que té de car no és una elaboració, sinó que és una matèria prima que és molt cara i, bueno, s'ha hagut de pujar una miqueta, però bueno, s'ha aguantat força bé.
La roba de segona mà arriba a la Barcelona Fashion amb la desfilada 080 Reborn.
Els estilistes Fermini i Gils han presentat uns dissenys creats amb roba recuperada de plantes de residus i botigues de segona mà, amb l'impuls de l'Agència de Residus de Catalunya, el Consorci de Moda i Girbaula.
El Teatre Sirvianum de Torelló acull aquest cap de setmana dues úniques sessions de La nit del ritual.
Una obra de teatre que desgrana els inicis de la festa del Pollasso. El muntatge implica un centenar de persones i vol sorprendre amb una versió renovada de les músiques de la festa vinculada al Carnaval de Tarrendins.
Pel que fa als esports, gir inesperat en el cas Neymar. La Fiscalia ha retirat totes les acusacions. Eduard Cabré.
La Fiscalia ho ha comunicat avui fa uns minuts en les conclusions definitives després d'escoltar els testimonis. Inicialment, el fiscal demanava 2 anys de presó per Neymar i 5 per l'expresident del Barça, Sandro Rosell, per corrupció en negocis.
Fem també un cop d'ull al temps que ens espera les properes hores, també de cara al cap de setmana. Des del Servei Meteorològic de Catalunya, saludem la Carme Farnell. Bon dia.
Bon dia. Continuem amb la presència d'alguns núvols, alguns de baixos cap a punts del litoral, alguns de mitjans i alts que van arribant per l'interior, i així que continuarem parlant d'aquest domini del sol, però un pèl entranyinat per la presència d'aquests núvols. I la temperatura que es manté per la banda alta del termòmetre, amb valors de 24 i 25 graus a punts de les comarques del Pla de Lleida, també rondant els 23-24 graus a molts punts del prelitoral, i s'espera que durant les properes hores continuïn pujant i fins i tot la temperatura més alta podrà enfilar-se entre els 27 i 28 graus. De cara al cap de setmana, la tendència és que vagi baixant paulatinament la temperatura, tot i això continuarem parlant d'un ambient càlid durant les hores centrals del dia, i també arribaran la presència d'alguns núvols que fins i tot de cara a dilluns podrien deixar alguna precipitació. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinant Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de 2:45.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
La contenció en la factura de la llum frena l'escalada de preus. Durant aquest mes, la inflació modera el seu creixement i es queda en el 7,3%. És més d'un punt i mig per sota del mes passat. Segons l'indicador avançat, aquesta seria la xifra més baixa des del mes de gener, abans que Rússia envaís Ucraïna. Carina Bellbé, bon dia.
Bon dia. L'encariment de preus dona un respir aquest mes a les nostres butxaques degut a la moderació del preu de l'energia que s'ha traslladat a la inflació. Amb tot, malgrat que el vestit i el calçat també ha pujat menys que la tardor passada, l'IPC subjacent, és a dir, els preus descomptant l'energia i els aliments frescos, es mantenen encara en el 6,2%, una xifra molt elevada que, si no es redueix en els propers mesos, podria desembocar en un nou increment dels tipus d'interès del preu del diner. És l'advertència que em fa en declaracions a la xarxa l'economista Josep Lladós, professor de la UOC i membre del Col·legi d'Economistes de Catalunya.
Per tant, és cert que hem millorat la situació a nivell agregat quan ho comparem amb l'any passat, però el problema d'inflació està lluny de resoldre's. De fet, aquestes dades ens apunten que probablement, tal com ahir ens avançava una miqueta la governadora del Banc Central Europeu, doncs que abans d'acabar l'any segurament tindrem un altre augment de tipus d'interès.
Així doncs, la inflació del 7,3%, que s'ha de confirmar encara a mitges de novembre, és l'índex més baix des del gener i està 3,5 punts per sota del pic del juliol, quan l'IPC va escalar fins al 10,8%, el nivell més alt dels darrers 38 anys.
A peu de carrer, els mercats, en concret paradistes i clients, qualifiquen d'insuportable el nivell dels preus, malgrat aquestes xifres que donen un petit respir durant aquest mes. És el cas del mercat de Granollers, per on avui ens hi hem passejat. Ràdio Granollers, Fàtima Ortí.
Al mercat de Sant Carles, al mercat municipal de Granollers, l'ambient és d'incredulitat. Un cop més, els preus han pujat i els clients habituals ja no saben com organitzar la bossa de la compra.
El que em toca és anar a diversos llocs per aconseguir el preu més econòmic, encara que sigui 1,90 euros, i llavors m'ho vaig combinant.
La gent compta amb els mateixos diners mensualment. Després què passa? Doncs que la gent s'ha d'apretar el cinturó i molta cosa doncs que possiblement doncs s'ha d'estar de comprar-lo.
Aquesta pujada també afecta els paradistes. La Montse Castro, de Viram Montserrat, ens explica que el pollastre i les aus és el que més ha pujat.
Tem molt perquè la gent doncs, rumia molt per comprar, mira molt els preus, en comptes a lo millor dos cops a la setmana o tres, doncs, mengen un cop, dos, compra menys i més econòmic i tothom es queixa, tot puja.
Un matí de molt enrenou al mercat municipal de Granollers a causa d'una nova pujada de preus que cada cop ofega més als comerciants i als usuaris.
De fet, els petits comerços han dit prou aquest migdia a l'encariment energètic amb una apagada de llums d'un quart d'hora, a la qual s'han sumat establiments de molts municipis catalans. I és que adverteixen que el preu de l'electricitat repercuteix directament en la viabilitat dels negocis. Joan Ferrer.
Sense llum no hi ha comerç. El lema de la protesta és prou clar. O s'apliquen mesures per mitigar el preu de l'electricitat o molts negocis hauran de baixar la persiana. Una acció reivindicativa que van convocar en un primer moment els propietaris dels forns de pa i a la qual ràpidament van sumar-s'hi comerços de tot tipus. Àlex Gonyi, president de Pimec Comerç, ha alertat que el model de comerç urbà està en perill.
En aquest moment ja es tracta de protegir un model de comerç. El comerç urbà està patint molt, no cal dir-ho, la pandèmia que hem passat, la guerra d'Ucrània, tot això, i l'augment de l'energia, home, això ja és la guinda del pastís, no? I, francament, estan tancant negocis, els costos ens estan menjant els marges, i això no és una manera doncs, de seguir, per tant, hem de protestar.
Gonyi reclama mesures fiscals immediates i ajuts directes per parar el cop i per no haver d'acomiadar personal i tancar comerços.
Barcelona Comerç s'ha afegit a l'aturada fent una crida a seguir-la als 23 eixos comercials de la capital catalana. A l'eix comercial de Sants, però el seguiment ha estat desigual. Anna Ruiz, bon dia. Quin ambient s'hi ha viscut?
Hola, Marta, bon dia. Si avui hem fet un exercici, ens hem situat davant l'estació de metro de Badal, a la línia blava, al mig del carrer de Sants. Hem esperat a les 12 del migdia i tot ha seguit igual. La immensa majoria dels comerços han mantingut els llums encesos. No és el cas de la botiga de roba Plàcido. Aquest establiment s'hi ha apagat durant els 15 minuts. I Daniel, el seu responsable, considera que aquesta és la raó del poc seguiment.
Porque más que nada porque los asociados sí que nos hemos juntado entre todos, pero hay mucha gente que no es asociada. Entonces ellos quizá desconozcan de la naturaleza de esta reivindicación.
Tot i que el carrer de Sants ha mantingut la intensa activitat comercial que defineix el dia a dia d'aquesta via barcelonina i pocs s'han apagat, els comerciants consultats per la xarxa han donat suport a la protesta i alguns han apagat quan els hem recordat la convocatòria. Ha estat el cas de la Judit de la botiga Senior Sants. Moltes botigues s'hi han penjat els seus aparadors, cartells a favor de les mesures que ajudin el sector a fer front a la factura de la llum.
Menos de 700 euros no pagamos. Y eso con las luces de LED y todo, eficiencia energética, etc, etc, etc.
Les xarxes s'han mantingut actives durant el migdia i desenes de comerciants han penjat fotos dels seus comerços apagats o bé amb els cartells de protesta.
Gràcies, Anna. També els comerciants d'altres punts del territori s'han sumat a aquesta protesta. És el cas de Terrassa, on Forners i Flaquers han recordat que sense llum no hi ha pa. Ràdio Municipal de Terrassa, Quico Simó.
La protesta simbòlica ha estat promoguda per la Federació Catalana de Gremis de Flaquers, seguint la iniciativa de la Confederació Estatal del Sector. S'hi han unit els gremis de floristes i de carnissers. Al grup Carner, les factures de la llum s'han més que doblat en els darrers mesos i les del gas gairebé triplicat. També ha pujat el preu de la farina, principal matèria primera, que ha incrementat el preu un 120%. En canvi, el client pràcticament no ha notat pujades en el preu de venda.
Estem al límit, no? Estem a la corda fluixa, que no hi ha manera de tirar endavant amb els gastos que tenim, tant d'energia com de matèria prima, i que si no ens ajuden una miqueta, doncs és molt difícil continuar, no? Les petites i mitjanes empreses i sobretot el sector més artesanal, doncs necessitem ajudes perquè amb aquestes pujades de tot és impossible seguir.
Segons el vicepresident del gremi, la situació és insostenible i en properes setmanes alguns forns podrien tancar. De fet, n'hi ha algun que ja ha hagut de baixar la persiana.
Doncs bé, malgrat aquesta situació al carrer, dues de les entitats bancàries més grans del país, com són CaixaBank i el BBVA, han tancat els 9 primers mesos de l'any amb guanys milionaris.
CaixaBank ha guanyat gairebé 2.500 milions d'euros fins al setembre, un 18% més en base comparable, mentre que el BBVA ha guanyat el doble, gairebé 4.850 milions, tots dos diuen per un creixement de l'activitat.
Notícies en xarxa.
Som a les portes d'un cap de setmana que moltes persones enllacen amb el pont de Tots Sants. D'aquí a poca estona, de fet a les 3 de la tarda, arrenca el dispositiu especial de trànsit, ja que s'espera que 475.000 vehicles surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona, sobretot cap a zones de muntanya i de l'interior de Catalunya. Els qui no tenen festa, però, aquests dies són les pastisseries. De fet, tenen més feina que mai. Al Prat de Llobregat, els pastissers confien a mantenir el nivell de vendes de panellets, malgrat l'augment de preu de la llum i de matèries primeres, com l'ametlla i el sucre. Al Prat Ràdio, Lluís Rodríguez.
Les pastisseries del Prat confien a mantenir el nivell de vendes de panellets respecte a anys anteriors, malgrat l'augment de la matèria prima, com el sucre, que és un 40% més car, o la llum, que s'ha gairebé triplicat. Tanmateix, la majoria d'establiments han mantingut preus que se situen al voltant dels 50 euros al quilo, al variat, i entre 60 i 66 al tradicional de pinyó. Escoltem els responsables del Montserratina, Xavi Elias, i el de la pastisseria Frambuesa, Tono Martínez.
El sucre ha pujat molt i l'ametlla també ha pujat. El pinyó no ha pujat, que és el que realment més encareix el preu final del panellet. Amb la qual cosa, jo aquest any no he tocat preus per compensar el preu de la llum, que aquest sí que pràcticament he triplicat.
El panellet, al final, el que té de car no és una elaboració, sinó que és una matèria prima que és molt cara, i bueno, s'ha hagut de pujar una miqueta, però bueno, s'ha aguantat força bé.
De fet, els de pinyó són els més venuts, però cada pastisseria també ofereix una àmplia varietat de sabors, com el de coco o el de maduixa.
I també els floristes es preparen per al Dia de Tots Sants, dimarts vinent. El Mercat de la Flor i la Planta Ornamental de Catalunya compta amb més de 100 parades de productors i majoristes. Molta de la flor que hi trobem és de proximitat, cultivada a la mateixa comarca del Maresme. Mataró Ràdio, Anna Gual.
Aquí es ven a professionals i majoristes que després oferiran el seu producte al consumidor final. Un any més, els ciclamen són els protagonistes. Una flor molt vistosa que des del Mercat de la Flor treballen per aconseguir desestacionalitzar i que sigui popular tot l'any. Així ho explica Jordi Rodon, vicepresident del Mercat de la Flor i la Planta Ornamental de Catalunya.
Haig de reconèixer l'esforç dels productors que hem aconseguit molta més diversitat. S'ha arriscat des del punt de vista productiu, s'ha arriscat en nous colors, noves modalitats, perquè lluitem en contra del que ve a ser que el crisantem sigui únic exclusivament planta per oferir als difunts.
Segons els mateixos productors, les vendes aquest any són bones, tot i que un pèl inferiors a les de l'any passat. El bon temps, el pont de quatre dies o la pèrdua progressiva de la tradició d'anar al cementiri l'1 de novembre podrien estar entre les causes principals.
I aquest cap de setmana, tan atapeït, també canviem l'hora. De fet, la matinada de diumenge a les 3 els rellotges tornaran a marcar les dues per adaptar-nos a l'horari d'hivern. I de nou a la palestra, pros i contres de la mesura, un debat que Espanya no hauria d'anar només en termes econòmics, sinó també i sobretot sociològics. Ho ha dit a la xarxa l'enginyer Álvaro Luna, expert en consum elèctric. Helena Puigdueta.
Fa anys que la Unió Europea aposta per canviar els fusos horaris. El principal dilema és que no hi ha consens en com fer-ho. Els països centreeuropeus voldrien mantenir l'horari d'estiu perquè no aprecien estalvi endarrerint una hora als rellotges. Per contra, Espanya estalvia més de 300 milions d'euros l'any i l'afectació social, si ara no canviéssim l'hora, seria important. El professor de l'Escola Superior d'Enginyers de Terrassa, Álvaro Luna, posava un exemple.
En llocs com, per exemple, Galícia, en aquesta època de l'any, de l'època d'hivern, no tindrien sol, o sigui, diguem-ne que, per exemple, perquè et faci una idea, els nens anirien a col·le sempre de nit, perquè fins pràcticament és 9:30, no tindrien llum solar. A vegades fem aquests anàlisis des del punt de vista econòmic i també hi ha una qüestió important, que és una qüestió social, no? El tema de la llum, com ens afecta en el nostre estat d'ànim.
Per l'una, el més pràctic i raonable seria que Europa utilitzés diferents franges horàries com fan els Estats Units.
La xarxa de comunicació local. La clau del teu habitatge. Administrem.
Mediem.
Valorem.
Assessorem.
Gestionem. Contacta amb el teu administrador
o administradora de finques
i viu amb tranquil·litat. Notícies en xarxa. Edició migdia.
Continuem i ho fem parlant de moda. Amb l'objectiu de trencar amb els prejudicis contra la roba de segona mà, la 080 Barcelona Fashion ha acollit la desfilada de la col·lecció 080 Reborn. Els estilistes Fermín i Gils han presentat uns dissenys creats amb roba recuperada de plantes de residus i botigues de segona mà, amb l'impuls de l'Agència de Residus de Catalunya, el Consorci de Moda i Girbau Lab. David Navarro, bon dia.
Bon dia. Els arcs del soterrani d'un dels edificis del recinte històric de Sant Pau han servit d'escenografia per a la desfilada. Amb la sala plena de gom a gom i la presència de la consellera d'Acció Climàtica, Teresa Jordà, i el conseller d'Empresa, Roger Torrent, els models han mostrat la col·lecció elaborada per Fermín i Gils a partir de roba reaprofitada. Una passarel·la indistingible de qualsevol altra de les que s'han vist aquests dies durant la 080. Roba moderna, atrevida en molts casos, però posable. I és que, segons ha dit a la xarxa Agnès Rossinyol, ideòloga de la desfilada i directora del Consorci de Moda de Catalunya, cal acabar amb els prejudicis.
Intentem comparar-ho amb altres situacions d'altres països on aquest ús de la roba de segona mà realment està molt més generalitzat i pensem que encara estem bastant a les beceroles, no?
La desfilada, a més, guardava una sorpresa, la presència entre els models del cantant Lil Dami, que ha volgut participar de la iniciativa.
Seguim a Barcelona, on el ple de l'Ajuntament ha aprovat inicialment les ordenances fiscals que es congelen, mentre que la neteja i la situació a Ciutat Vella han centrat la confrontació política. Mont Carvajal, bon dia.
Bon dia, Marta. Les ordenances fiscals que s'hauran d'aprovar definitivament al desembre plantegen una congelació de les taxes actuals, mantenen la bonificació del 75% de la taxa de terrasses i, com a novetat, ofereixen una tarifa plana per fraccionar el pagament de tributs. A proposta d'Esquerra, tots els grups de l'oposició han constatat el fracàs a Ciutat Vella. En aquest punt, el regidor de Barcelona en Comú, Jordi Martí, i el republicà Ernest Maragall se les han tingudes. Escoltem-los tots dos.
El seu govern s'estavella un i altre cop contra la realitat, i no ho admeten. Avui la ciutat, per boca de la majoria d'aquest plenari, es posa al costat de Ciutat Vella i reprova el govern que tira pilotes fora.
També em sorprèn i em sap greu que quan s'acosten eleccions, un partit que es diu d'esquerres, un partit que es diu republicà, encapçalat per un senyor que ha tingut responsabilitats importantíssimes en la gestió de la ciutat, utilitzi la clàssica estratègia de la dreta d'enfangar.
El ple també ha reprovat la gestió dels residus de l'Ajuntament a proposta de Junts per Catalunya.
Per ser encara en política, l'exdiputada de la CUP, Mireia Boya, serà la nova directora general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic del govern.
Aquest càrrec està englobat en el Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. També ha transcendit que l'alcalde de Sabadell, Matías Arracán, l'exalcalde, volíem dir, òbviament, s'incorpora al Departament de Territori com a assessor del conseller Juli Fernández.
Les platges metropolitanes corren el risc de retrocedir més de 20 metres en els propers 30 anys si no es prenen mesures per evitar-ho. Ho ha advertit l'àrea metropolitana de Barcelona, que proposa solucions com la construcció d'espigons o d'estructures submergides que protegeixin les platges de la regressió causada per l'onatge. Ràdio Ciutat de Badalona, Emma Teixidor-Rey.
La pèrdua d'amplada de les platges s'ha accelerat des del 2017, quan van començar a produir-se temporals més intensos i recurrents, juntament amb l'impacte humà com la urbanització o la construcció de dics. La realitat és que l'estat del litoral metropolità és crític. Dels 30 quilòmetres de platges metropolitanes, 28 es troben en estat de regressió i ja s'ha perdut un 20% de la seva superfície. Davant d'aquesta situació, en el cas de Badalona, la AMB proposa construir dos espigons a la platja de la Mora, un al nord i l'altre al sud. A la platja de la Barca Maria es considera òptim retirar l'escullera actual. Daniel Palacios és el cap del servei de platges de la AMB.
Aquests 20 metres d'amplada, encara que siguin platges que tinguin 50 d'ample, doncs són molt importants, perquè poden fer que ens quedem sense suficient sorra com per amortir l'arribada dels temporals d'onatge.
Mentrestant, a curt termini, la AMB reclama una aportació urgent de sorra a les platges. Assenyala que infraestructures com el port del Masnou actuen com a barrera que impedeix que els sediments es transportin de manera natural, ja que s'hi queden atrapats.
Uns 200 pagesos i una vintena de tractors s'han mobilitzat aquest matí a Tortosa per protestar contra la prohibició de cremar restes vegetals a les finques. Convocats per Unió de Pagesos, reclamen que s'agilitzi la tramitació dels permisos. Ràdio Tortosa, Núria Mora.
L'acció de protesta ha consistit en una marxa lenta per la C-12 des de Tortosa fins a l'EMD de Jesús. Els 200 pagesos amb una vintena de tractors carregats amb restes vegetals han llançat les branques a les rotondes per mostrar el rebuig a la normativa que els impedeix cremar la poda a les finques. Els pagesos es mostren indignats pel que consideren és un menyspreu més per part de les administracions i alerten que s'acabaran abandonant les finques. Escoltem el testimoni de tres pagesos, un de Paüls i dos de Jesús.
Ja plegarem nosaltres per inèrcia, és que no pot ser. No, en altres, el nostre sector, tots mengem d'aquí, però no mos defensa ningú. Però pagar sí, eh? I traves tantes com vulguis i més.
Triturar, que pot arribar a costar entre 1.000 o 1.500 euros per hectàrea. Es fan la política de baix d'un fluorescent, no xafem territori, i així no hi ha manera.
Mos suposa un gasto addicional del que ja teníem. I anem sempre amb l'aigua al coll.
Amb l'acció d'avui, Unió de Pagesos exigeix un finançament urgent per fer front a les despeses que els representa aquesta nova normativa.
I diversos ajuntaments i cooperatives de les Garrigues s'uneixen contra els macroprojectes eòlics i fotovoltaics. Han signat un manifest en el qual reconeixen que cal implementar energies renovables, però apunten que s'ha de fer de forma equitativa al territori. UAU Lleida Ràdio, Jordi Claret.
Aquestes han estat les conclusions de la reunió entre representants dels municipis de Flix, Bovera, la Granadella, Bellaguarda, els Torms, Juncosa, la Palma d'Ebre, l'Albages i el Soleràs, i també amb els presidents de les cooperatives de les Garrigues Altes, juntament amb les comunitats de regants de Garrigues Sud, Segrià Sud i Segarra en Garrigues. Xavier Pelegrí, president de la comunitat de regants en Garrigues Sud, ha explicat quin és l'objectiu d'aquest manifest.
Posar en valor el nostre territori, posar en valor l'autoestima del territori com a tal, posar en valor la supervivència dels nostres pobles i, evidentment, nosaltres amb aquest manifest el que demanem, sobretot, és equitat a l'hora de repartir els parcs tant eòlics com fotovoltaics que ens correspon a Catalunya.
Aquesta és una iniciativa que ja des de fa diversos anys en lluita per aconseguir una distribució justa dels parcs d'energies renovables a les Garrigues. L'objectiu en un futur és crear un organisme jurídic d'una comunitat de municipis.
I és moment per la cultura. El Teatre Sirvianum de Torelló acull aquest cap de setmana dues úniques sessions de la Nit del Ritual. Es tracta d'una obra de teatre que desgrana els inicis de la Festa del Pollasso. El muntatge implica un centenar de persones i vol sorprendre amb una versió renovada de les músiques de la festa vinculada al Carnaval de Terra Endins. El 9FM, Guillem Rico.
La companyia Les Tres Fu estrena aquest dissabte la Nit del Ritual, una obra de teatre basada en el Pollasso, la festa que obre el Carnaval de Terra Endins a Torelló i que el proper mes de febrer celebrarà la 25a edició. L'espectacle, que es podrà veure en dues sessions, intentarà desgranar els inicis de la festa traslladant l'espectador als seus orígens. En aquest sentit, el muntatge remunta a la nit del Dijous Gras de l'any 1997. Amb el Carnaval ben consolidat, els tres protagonistes arriben a la conclusió que a la festa li cal un bon inici. Eduard Pujol és un dels ideòlegs de l'espectacle.
Ens inventem una mica, també fiquem més pa que formatge a com aquests punts claus del ritual es van anar dibuixant i això és el que veurà una mica la gent. No?
Un muntatge que comptarà amb 6 actors a dalt de l'escenari, però també amb la coral Lloriana Jove i l'orquestra Cobla Canigou, reforçada amb banda de rock. La Nit del Ritual es podrà veure al Teatre Sirvianum de Torelló demà dissabte a les 8 del vespre i diumenge a les 6 de la tarda.
I ara és moment pels esports. Amb el nostre company Eduard Cabré. Bon dia, Eduard.
Bon dia, Marta. En un gir inesperat, el cas Neymar ha acabat en no res. I és que la Fiscalia ha retirat totes les acusacions contra l'expresident del Barça, Sandro Rosell, Neymar Júnior, Neymar pare, Nadine González, Odilio Rodríguez, el Barça, el Santos i l'empresa NIN. Després d'escoltar les parts i en un tràmit de conclusions, la Fiscalia espanyola ha decidit canviar d'opinió inicial i ha exculpat tots els encausats. Inicialment, la Fiscalia demanava 2 anys de presó pel jugador i 5 per l'expresident blaugrana Sandro Rosell. Encara amb el Barça com a protagonista, demà l'equip juga a Mestalla davant del València després de la gran decepció europea. Fa uns minuts, l'entrenador Xavi Hernández ha demanat canviar de xip.
Doncs ja passar pàgina, pensar en la Lliga, que crec que estem fent una gran Lliga, allà estan els números, estem ben situats en la classificació, lluitant pel títol en aquests moments, doncs aquesta és la dinàmica que hem de seguir, que hem de creure en el que estem fent, que estem treballant bé, estem entrenant bé, doncs que som una pinya dins del vestidor. Bé, hem parlat de moltes coses i crec que demà és un gran moment per tornar a reaccionar, no? Hi ha moments de la temporada que requereix reacció, doncs demà és un altre d'aquests moments.
I qui juga avui és l'Espanyol, ho farà a les 9 de la nit al camp del Mallorca. L'equip blanquiblau està només un punt per sobre del descens i el Girona jugarà diumenge al camp del Real Madrid, al Santiago Bernabéu. En bàsquet avui el Barça rep l'Emporio Armani en partit d'Eurolliga masculina a 8:45 del vespre i el Força Lleida de l'Alep Port a 8:45 visita la pista de l'Almansa. Des de UAU Lleida Ràdio informa Sergi Guiu.
L'equip de la capital del Ser ja arribarà a l'enfrontament davant el conjunt d'Albacete després de la patacada a la pista del Valladolid del cap de setmana passat. Un partit que, segons l'entrenador de l'ICG Força Lleida ja n'encuentra, està oblidat per part de la plantilla després d'haver-se anotat les errades i els encerts. Un vestidor, doncs, tal com deia Encuentra, centrat en el partit davant un Almansa que agrada molt a l'entrenador dels lleidatans.
Jo, dels 4 rivals que hem jugat, crec que és el més equip contra el que jugarem, no? Juguen molt bé en equip, no tenen una estrella que diguis, uau, aquest és una... Però juguen molt bé. A mi és l'equip que més m'agrada com juga, de moment, no? Dels que he analitzat. Juguen molt bé i serà un partit aquí molt complicat, no? Perquè, bueno, això ho han demostrat, no? No? I demà hem de vindre aquí, hem de competir, hem de ser un equip competitiu, amb baixes, amb 8, 7, amb els que siguem. Hem de ser un equip molt competitiu. I si som molt competitius, crec que tindrem opcions de guanyar. No?
El partit davant l'Almansa a l'Espai Fruit de Barris Nord avui a 8:45 del vespre.
I avui tenen cita a la Lliga Sobal els dos equips catalans de la categoria d'or de l'handbol masculí, el Freiking Granollers i el Barça. Els de la capital del Vallès Oriental, amb la moral renovada pel triomf europeu, reben el Benidorm a 8:45 del vespre, mentre que el Barça juga a Valladolid una hora més tard. I això és tot pel moment.
Gràcies, Eduard Cabré, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí i tornarem dilluns, puntuals com sempre a les 2. Fins aleshores, que tingueu molt bona tarda i millor cap de setmana.
Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
Continguts en xarxa.
Noves arribades a la cartellera destaca la comèdia romàntica Bros, Más que Amigos, també la pel·lícula d'animació Hopper, el pollet llebre, protagonitzada per un pintoresc explorador meitat llebre, meitat pollet. I torna Àlex de la Iglesia amb El Cuarto Pasajero.
Soy Bob Iliver y os hablo desde la futura sede del museo LGTBQ+. Estamos súper emocionados y hay muy buen rollo.
¡No, ya soy harta!
Esta es la semana de la visibilidad bisexual.
¡Y nadie se ha enterado!
El mes dedicado a la historia del lesbianismo fue en marzo. ¿Y a quién coño le importó?
Claro, las lesbianas un mes y nosotros una semana.
Bros, Más que Amigos, ens presenta dos homes que han tingut males experiències en l'amor. S'atreuen i tot apunta que podrien fer una molt bona parella. Però amb unes vides completament frenètiques, s'ho podran permetre?
Igual a los dos os gusta poner el culo.
Culita, culita!
Culita, culita!
Sí. El sexo gay era más divertido cuando incomodaba a los heteros.
Eso sí.
El protagonista de Hopper, el pollet llebre, és un famós aventurer meitat pollastre, meitat llebre. És el fill adoptiu del rei Pere i vol que se l'accepti tot i ser diferent. Amb la companyia d'una tortuga i una mofeta, s'embarcarà en una aventura per aconseguir una cobdícia de relíquia abans que ho faci el malvat Lapin, que amenaça la pau del regne.
Ostres, nano, Déu-n'hi-do com et mou!
Luego viene un señor gordito, informático, que parece muy majo.
Pues ese gordito nada.
Eso no es, tú no eres Carlos.
Sí, bueno, digamos que sí. Hola.
Bueno, vámonos, ¿no?
Àlex de la Iglesia dirigeix El Cuarto Pasajero. Els protagonistes són el Julián, un divorciat de 50 anys amb problemes econòmics que comparteix cotxe via aplicació amb la Lorena, de manera habitual. El noi vol aprofitar el viatge per declarar-li el seu amor, però una errada a l'hora d'escollir la resta de passatgers provocarà un canvi radical en el rumb dels aconteixements.
Sabies que...
El 55% dels catalans considera que el manteniment dels boscos ha empitjorat en els darrers anys. L'Observatori del Món Rural, d'on es desprèn aquesta dada, també apunta que els que pensen el contrari, que ha millorat, suposen el 22% dels enquestats. Un 14% opina que està igual. I un 9% reconeix que no ho sap. No sé per què, aquest 9% crec que podria créixer, duplicar-se, o més, o vés a saber.
La xarxa. Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 3, us parla Caral Pedemonte. Som a les portes d'un cap de setmana que moltes persones enllacen amb el pont de Tots Sants. Ara, a les 3 de la tarda, arrenca el dispositiu especial de trànsit, ja que s'espera que 475.000 vehicles surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona, sobretot cap a les zones de muntanya de l'interior de Catalunya. Des del Servei Català de Trànsit, Sílvia Del Almo, com es presenta la tarda?
Ai. Hola, bona tarda, Caral. Molt bona tarda, Caral. Doncs la situació viària ja presenta bastants problemes, sobretot rondes on hi ha forces punts de retenció, i compta perquè ja hi ha 9 quilòmetres de lentitud a Barberà en sentit a Girona i en aquest mateix punt en sentit Tarragona, 6 quilòmetres i mig, a l'AP7. Per tant, a l'AP30 també presenta lentitud i accessos nord molt carregats, on, per exemple, la C-17 presenta lentitud a Lliçà, en sentit Vic, i també a la C-58, en aquest cas, d'entrada 3 quilòmetres i de...